Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 16 de maig del 2026. Una setmana més tornarem a posar el focus en el riu Siurana i en el conflicte per l'aigua que afecta el Priorat des de fa dècades. Aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó ha admès a tràmit la denúncia presentada pel GPEC que reclama la revisió de la concessió d'aigua a la comunitat de regants de Riudecanyes. En parlarem amb Andreu Escolà, membre de l'entitat ecologista. També us explicarem les novetats que prepara el govern de cara a la campanya forestal d'aquest estiu i analitzarem les darreres dades de producció i consum de vi publicades per l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi. En aquest àmbit també ens farem ressò del viatge promocional que la DEO Montsant ha dut a terme aquests dies a Mèxic i Costa Rica. D'altra banda, veurem com el Montsant i les muntanyes de Prades continuen consolidant-se com a espais de referència en la divulgació astronòmica i la preservació del cel nocturn. També parlarem de la participació per primera vegada de l'Institut de Cornudella al Tradijoc, la trobada intercomarcal de jocs tradicionals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i ara també el Priorat. A més, també conversarem amb el president del Centre d'Estudis Falsetans, l'Anton Vidal, sobre el retorn del pendó de Sant Antoni a l'Església després que el mossèn de Falset n'hagi reclamat la propietat. Pel que fa a l'agenda del cap de setmana, us proposarem dues activitats ben diferents, la jornada de la Pedra Seca d'Ulldemolins i el concert que oferirà demà a l'absis del Castell de Falset l'Orfeó de la URB i el BCR Quartet de Saxos. Com sempre, acabarem amb tota l'actualitat esportiva dels equips prioratins de futbol i futbol sala i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó ha admès a tràmit la denúncia presentada pel GPEC perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Segons Andreu Escolà, portaveu de l'entitat ecologista en matèria d'aigua i especialment en la qüestió del Siurana, la decisió del Tribunal és una molt bona notícia, tot i que es mostra prudent respecte a la resolució final que es pugui prendre.
Positiu que ens ho admetin, positiu per el que representa la lluita pel GPEC, positiu per la lluita dels drets dels rius, que són de tots, per la gent del Priorat, però escèptics a que surti bé. Però com a mínim pensem que l'esforç i el desgast que ens ha sotmès tota aquesta defensa d'aquest riu durant molts anys, doncs com a mínim posar el focus d'atenció de que les coses estan canviant, no? O això desitgem, no?
La concessió d'aigua del Siurana cap a Riudecanyes, que data de l'any 1930, preveia inicialment una derivació de 2.000 litres per segon, però actualment aquesta quantitat arriba als 4.000, a més dels 200 litres per segon destinats a aprofitaments inferiors. Uns 200 litres que, segons denuncia el GPEC, tampoc s'alliberen a causa de la renúncia signada l'any 2001 a canvi del topografo. Escolà defensa que aquesta concessió s'ha d'actualitzar i adaptar a la realitat actual, marcada pel canvi climàtic i per les necessitats ecològiques del riu i del seu entorn, un espai integrat dins la xarxa Natura 2000.
No pot ser que una concessió que fa 100 anys i feta a perpetuïtat no es revisi. Això és el primer argument, no? Segon argument, que per signar el topografo els van fer una renúncia als 200 litres que eren fonamentals pel riu, per això el riu havia aguantat, perquè si només podien treure l'aigua a partir dels 200 litres, com a mínim al riu li podien baixar 200 litres quan plovia, perquè ara quan plovia potser en baixaven 20, no? I se n'enduien 500, quan arribava a la sud. No sé si m'enteneu, no?, la magnitud del trama, no? I el que tenies estava ple, Riudecanyes, el riu estava sec, o sigui, aquestes barbaritats, pues, això és un argument suficient. L'altre argument, que són espais naturals protegits.
No és la primera vegada que es reclama la revisió de la concessió d'aigües del Siurana a Riudecanyes. El Consell Comarcal del Priorat ja ho va intentar anteriorment, però en aquell cas el Tribunal va avalar la decisió de la XE de declarar inadmissible la petició de revisió. Segons el portaveu del GPEC, la diferència principal entre aquell procediment i l'actual és que el recurs del Consell Comarcal no feia referència a la modificació de l'any 2001, que permetia deixar de desembassar els 200 litres per segon riu avall. un fet que, segons Escolà, podria haver comportat l'anul·lació del topògrafo.
Ells es van centrar només en tema ambiental, d'acord? Amb el qual és tot molt més discutible, etc. No? Però nosaltres també, més que es tanqui la, no? que carregar-nos la concessió, el que estem fet demanant és modificar la concessió. Fixeu-vos, no? Que i enmig dir que hi ha aquesta modificació del 2001 que no té cap validesa legal, no? Ni que s'ha estat fent. I això no ho van dir ells. Per què? Perquè hi ha el topògrafo. Si tu et carregues el dels 200 litres, et carregues el topògrafo. Llavors entenc que no tenien aquesta llibertat.
Malgrat la incertesa sobre la decisió final del tribunal, des del GPEC asseguren que continuaran treballant conjuntament amb entitats i administracions en defensa del riu Siurana. Així doncs, ara caldrà esperar el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó, un procés que es preveu llarg i complex.
Tenim un any per davant, eh? Ara ens han de respondre, després les proves pericials i vamos, penso que fins al 2027 no podran donar més notícies, eh?
El govern de la Generalitat ha presentat la nova estratègia de gestió forestal, un full de ruta que estableix les bases per reforçar la prevenció dels grans incendis forestals, adaptar els boscos als efectes del canvi climàtic i impulsar la bioeconomia i el sector forestal. L'estratègia preveu una inversió addicional de 36,8 milions d'euros i consolida la gestió forestal sostenible com una política pública estructural del país, vinculada a la seguretat de les persones, la prevenció d'incendis i el desenvolupament del món rural. Amb aquest nou pla, el govern referma el seu compromís amb una gestió forestal sostenible i de llarg recorregut, orientada a construir paisatges més resilients, reduir el risc de grans focs forestals i garantir la seguretat, el benestar i el futur del territori. D'aquesta manera, la nova estratègia desplega un model de prevenció basat en tres grans nivells d'intervenció: la protecció dels nuclis habitats, la gestió estratègica dels massissos forestals i la definició de 14 eixos de confinament d'incendis. Aquests eixos estan concebuts per limitar la propagació dels grans focs entre massissos forestals i millorar la seguretat de la població, del territori i dels serveis d'emergència. Precisament, un d'aquests 14 eixos inclou actuacions de gestió forestal i agroforestal amb franges àmplies i contínues entre el Priorat i les muntanyes de Prades. L'objectiu és modificar el comportament del foc en situacions d'incendi extrem i facilitar les tasques de contenció i extinció. L'Organització Internacional de la Vinya i el Vi ha publicat aquesta setmana el seu informe anual sobre la situació del sector vitivinícola mundial, amb dades sobre la producció, el consum i el comerç internacional de vi durant el 2025. Segons l'informe, el sector continua afrontant importants desafiaments derivats del canvi climàtic, les tensions econòmiques i les transformacions socials. El director general de l'OIB, John Barker, destaca que en els darrers anys el sector vitivinícola s'ha anat adaptant als continus reptes climàtics, econòmics i socials. Amb tot, també subratlla que les polítiques arancelàries i les tensions comercials internacionals van representar, durant l'any passat, un impacte extern addicional que productors, exportadors i tota la cadena de subministrament van haver de gestionar. Pel que fa a la producció mundial de vi, l'OIB estima que el 2025 es va arribar als 227 milions d'hectolitres, una xifra lleugerament superior al mínim històric registrat al 2024. Tot i aquesta lleu recuperació, la producció continua situant-se per sota de les mitjanes històriques, principalment a causa de la variabilitat climàtica que continua afectant nombroses regions productores. En relació al consum, l'organisme internacional calcula que el consum mundial de vi es va situar en els 208 milions d'hectolitres durant el 2025, fet que representa una caiguda del 2,7% respecte a l'any anterior. L'informe atribueix aquest descens a la combinació de diversos factors, entre els quals destaquen els canvis estructurals en els mercats, l'evolució dels hàbits de consum i la pressió econòmica sobre el poder adquisitiu dels consumidors. Malgrat aquesta tendència general a la baixa, els principals mercats emergents l'any passat van ser Portugal, el Brasil, el Japó i diverses zones de l'Europa central i oriental. Finalment, el comerç internacional també va registrar una davallada. Les exportacions mundials de vi van baixar fins als 94,8 milions d'hectolitres el 2025, un 4,7% menys que l'any passat. Paral·lelament, el valor global de les exportacions es va reduir fins als 33.800 milions d'euros, amb una caiguda del 6,7%. Segons l'OIB, aquesta reducció dels volums comercials respon a una menor demanda mundial i a l'augment de la incertesa vinculada a les polítiques aranzelàries i a les tensions comercials internacionals. Precisament amb l'objectiu d'incrementar les exportacions i obrir nous mercats, la DEO Montsant ha participat aquesta setmana en una missió comercial a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la denominació d'origen, Pilar Just, ja destacava fa unes setmanes, en una entrevista a Ràdio Falset, la importància de continuar ampliant la presència dels vins del territori a l'exterior.
Ens anem aquest any que ve cap a Mèxic i cap a Costa Rica. Serà la primera vegada que fem aquest acte de promoció i no deixarem tot el tema d'Àsia. D'Àsia, Corea, Xina i potser ho expandirem en algun país més, ja que creuem fent tants quilòmetres, no?
Fins a 11 cellers de la DEO Montsant han participat en aquesta missió comercial a Centreamèrica, que els ha permès reunir-se tant amb importadors, distribuïdors i prescriptors de Mèxic i de Costa Rica, així com amb les cambres de comerç dels dos països, amb l'objectiu de consolidar-hi la presència dels vins Montsant i generar noves oportunitats de negoci. Aquest mes de juny, la DEO i els seus cellers viatjaran fins a l'Àsia, concretament a Corea i la Xina, per donar-se a conèixer i posicionar-hi els seus vins. El proper dilluns, 18 de maig, s'obre el termini per sol·licitar els nous ajuts destinats a la rehabilitació d'habitatges en els municipis rurals, tant de titularitat pública com privada. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Agència Catalana de l'Habitatge, té com a objectiu principal fomentar l'arrelament i contribuir al repoblament dels municipis rurals, especialment aquells amb una major necessitat demogràfica. Les subvencions estan orientades a la recuperació d'habitatges per destinar-los tant a ús propi com al mercat de lloguer habitual. En canvi, en quedaran exclosos aquells immobles que ja estiguin habitats, així com els que es destinin a ús turístic o a segona residència. Podran optar als ajuts les persones físiques o jurídiques propietàries dels habitatges que assumeixin les actuacions de rehabilitació, així com les administracions locals titulars dels immobles o que actuïn com a cessionàries dels habitatges objecte de la intervenció. Entre les actuacions subvencionables s'hi inclouen obres de rehabilitació integral, millores estructurals, actuacions d'accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat, així com totes aquelles intervencions necessàries per garantir les condicions d'habitabilitat dels habitatges. En el cas del Priorat, podran beneficiar-se d'aquesta línia d'ajuts els habitants de tots els municipis de la comarca, excepte els de Falset. El Montsant i les muntanyes de Prades continuen consolidant-se com a espais de referència en la divulgació astronòmica i la preservació del cel nocturn. En aquest context, el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, amb el suport del Parc Natural de la Serra de Montsant, ha organitzat aquests darrers dies una nova edició del curs Monitors Starlight, una iniciativa adreçada a professionals i persones vinculades a la divulgació de l'astronomia. La formació, de 60 hores de durada, ha combinat sessions teòriques, activitats pràctiques, observacions nocturnes i dinàmiques participatives amb l'objectiu de capacitar els assistents com a monitors Starlight. El curs ha aprofitat la qualitat excepcional del cel nocturn de les muntanyes de Prades i de la Serra de Montsant, dos espais reconeguts com a destinació turística Starlight. El programa formatiu ha inclòs continguts relacionats amb el reconeixement de constel·lacions, l'ús de telescopis, la sensibilització contra la contaminació lumínica i les eines necessàries per dinamitzar activitats astronòmiques dirigides a diferents tipus de públic. Amb aquesta iniciativa es busca fomentar la conscienciació sobre la importància de conservar el cel nocturn i alhora impulsar una oferta turística especialitzada i de qualitat vinculada a l'astroturisme. L'organització d'aquest curs forma part de les actuacions impulsades per la Comissió de Seguiment del Pla Específic de Mesures per a la Protecció del Cel Nocturn. El Montsant destaca per disposar d'un dels cels nocturns de més qualitat del país i des de l'any 2018 compta amb un pla de protecció acústica i lumínica orientat a preservar el cel fosc i valors com el silenci, estretament vinculats a la conservació ambiental i al patrimoni espiritual de la zona. A més, la comarca del Priorat i 9 municipis de les muntanyes de Prades formen part d'una àrea d'influència integrada per 32 municipis especialment protegits contra la contaminació lumínica per la Generalitat, una de les zones de protecció del cel nocturn més importants del sud d'Europa. Per altra banda, Batea va acollir aquest dijous la 20a edició del Tradijoc, la trobada intercomarcal de jocs tradicionals de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, que enguany ha ampliat el seu abast amb la participació, per primera vegada, d'un centre educatiu de la comarca del Priorat, l'Institut Escola Corbatera de Cornudella. L'acte va reunir més de 300 alumnes de primer d'ESO, equips directius, professorat i membres de la comunitat educativa dels centres participants en el marc d'una jornada lúdica i formativa que promou la convivència, la coneixença mútua i el valor educatiu del joc tradicional com a element cohesionador del territori. L'objectiu de la trobada és reunir anualment tot l'alumnat de primer d'ESO dels centres participants en una jornada compartida que afavoreixi la pràctica i la difusió dels jocs tradicionals i populars, tot potenciant valors com la integració, el respecte, la solidaritat i la tolerància, així com el coneixement i la recuperació del patrimoni lúdic del territori. En aquesta edició hi van participar els alumnes dels centres de secundària de Flix, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Gandesa, Batea i, com hem dit, Cornudella. A més, també hi van prendre part alumnes del Centre d'Educació Especial Jeroni de Moragas de Móra d'Ebre. El Centre d'Estudis Falsetans ha fet entrega aquesta setmana del pendó de Sant Antoni a la parròquia de Falset, després del requeriment de mossèn Xavier Roig, que sosté que la peça és propietat de l'Església. El president del Centre d'Estudis, Anton Vidal, explica que el pendó havia estat custodiat per l'organització de l'encamisada des de l'any 1992, quan l'aleshores rector de la parròquia, mossèn Anton Roquer, va considerar que la peça no havia d'estar guardada a l'església.
Bueno, doncs, el pendó, bueno, jo quan vaig entrar l'any, bueno, 78, 77, 76, s'anava a buscar a l'església. Ho teníem dins la sacristia, en un armari i tal. Va arribar mossèn Roquer i va dir, bueno, això què fa aquí? Vull dir, no, és de, no, no sou qui organitza la camisada, per tant, això doncs, ho tindré vosaltres, aquí no hi fa res. Punto. I a partir de llavors doncs, ho vam tindre aquest pendó, es va tindre al centre d'estudis.
Ara, però, l'actual rector n'ha reclamat el retorn. I tot i que la Junta del Centre d'Estudis ha decidit entregar-lo, Vidal assegura que no existeix cap document que acrediti formalment la propietat del pendó.
El mossèn va reclamar el pendó, va dir, això doncs és de l'Església, i jo li vaig dir, doncs, bueno, necessitem un document doncs, per justificar. Aquest document doncs, no hi és concretament, sinó que suposa que doncs, és de paraula i doncs, bueno, doncs, us dono aquest dibuix i tal. Nosaltres no hi ha cap problema, però, esclar, vull dir, si nosaltres hem d'entregar el pendó necessitem una justificació, perquè aquesta justificació s'ha de presentar a la Junta General, és a dir, hem de donar comptes nosaltres cada any, no?, de les coses que es fan i les coses que d'això.
El president del Centre d'Estudis també remarca que la peça necessita una restauració i confia que, a partir d'ara, els nous responsables assumeixin aquesta tasca de conservació.
S'ha de restaurar, és a dir, nosaltres ho volíem, estàvem per restaurar-lo, ara suposa que, doncs, com que és, o sigui, està a l'Església, doncs, los, o sigui, els que se'n cuiden de patrimoni de l'arcabisbat, doncs, prendran les mesures que toquin per poder-ho arreglar.
Segons explica Vidal, la voluntat de la parròquia és exposar el pendó a l'altar de Sant Antoni. Tot i això, demana que es prenguin les mesures adequades per garantir-ne un bon estat de conservació.
Bueno, la idea era aquesta, és a dir, fer una vitrina i posar l'altar de Sant Antoni. També hi han d'haver unes mesures, és a dir, no pot ser posar-la així perquè doncs, ja vam tindre l'experiència doncs, d'alguns anys. Aleshores, quan se faci la vitrina, evidentment això és qüestió de la parròquia, nosaltres aquí no entrem ni sortim, doncs bueno, el que sí estarem al tanto és doncs, que doncs, puguin tindre les mesures per poder conservar. Quines mesures? Són molt senzilles, és a dir, unes llums que no facin malbé la tela i que aleshores doncs, estigui preservat de la llum, com aquell que diu diurne, no?
Malgrat el retorn del pendó a l'església, des del Centre d'Estudis Falsetans asseguren que en cap moment s'ha qüestionat que la peça continuï participant a l'encamisada, tal com ha fet tradicionalment cada any.
Això no s'ha discutit ni s'ha parlat, s'ha de suposar que tot això continua igual, que simplement doncs, és de què? Bueno, en aquest cas doncs, volen tindre o reclamen, com aquell que diu, la propietat del pendó.
El pendó de Sant Antoni data de la dècada dels 40 del segle passat i amb el pas dels anys s'ha convertit en un dels principals símbols de l'encamisada de Falset. Actualment el porten els hereus i les pubilles de l'any, que a cavall tanquen la rua d'aquesta festa tradicional d'interès nacional de la capital del Priorat. L'ermita de Sant Antoni d'Ulldemolins acull aquest cap de setmana la cinquena edició de les Jornades de la Pedra Seca, una proposta impulsada per la cooperativa La Somereta que combinarà activitats ja consolidades amb noves iniciatives per divulgar i posar en valor aquest patrimoni tradicional. Entre les activitats destacades hi haurà, un any més, el taller de construcció i recuperació de marges de pedra seca, així com un nou itinerari guiat per descobrir diverses construccions de pedra seca del terme municipal. En aquesta edició, les jornades posaran el focus en la relació entre la pedra seca i l'arqueologia. En aquest sentit, hi participarà el grup de recerca Tecnologies Digitals per a una Arqueologia Social i Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, impulsor del projecte de preservació, estudi i valorització de les construccions de pedra seca de la Serra de Montsant. El grup oferirà un taller de ciència ciutadana centrat en la paleovegetació i la història dels cultius a partir d'evidències arqueobotàniques localitzades en terrasses agrícoles. També hi prendrà part el grup d'investigació en arqueologia del paisatge de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que presentarà una panoràmica general de les recerques vinculades als paisatges culturals de plana i muntanya a Catalunya. La programació compta amb el suport de l'Ajuntament d'Ulldemolins, el Parc Natural de la Serra de Montsant, la Diputació de Tarragona i el Ministeri de Cultura. I demà diumenge, la sala de l'absis del Castell de Falset serà l'escenari del concert Més que veus, que anirà a càrrec de l'Orfeó de la URB i el BCR Quartet de Saxos. El concert arrencarà a les 7 amb l'Orfeó de la Universitat Tarragonina, que a través de diverses cançons i les seves veus oferirà un recorregut musical per l'obra de diversos poetes del segle XX, com Federico García Lorca, Antonio Machado, Joan Salvat Papaseit o Antoni Ros Marbà. A continuació, el BSR Quartet de Saxos presentarà un repertori que combinarà composicions de diferents estils i èpoques, des del barroc fins al jazz. Per últim, les dues formacions interpretaran conjuntament un repertori pensat i arranjat per a l'ocasió, on tradició i modernitat es barregen per descobrir com la sonoritat càlida i intensa dels saxos combina a la perfecció amb les veus de l'Orfeó. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va caure derrotat per 2-1 en el partit d'anada dels quarts de final del play-off d'ascens a tercera catalana al camp del Banyeres del Penedès. Els falsetans es van avançar al marcador gràcies a un gol de Hisham Bouaca al minut 35, però a la segona meitat els locals van reaccionar i van acabar capgirant el resultat. Ara, l'equip de la capital del Priorat està obligat a remuntar en el duel de tornada que es disputarà avui dissabte, 16 de maig, al Nou Domènec Aragonès, a partir de les 6 de la tarda. En futbol sala, el Priorat Nord va encaixar una contundent derrota per 10-2 a la pista del Valls. Els prioratins no van poder competir contra el conjunt de l'Alcamp, però malgrat la golejada, els resultats de la resta de la jornada els permeten assegurar-se la permanència a la divisió d'honor de cara a la temporada vinent. L'equip tancarà la Lliga aquest cap de setmana en el partit que disputarà a casa davant de l'Almacelles. El maig començarà a 8:15. A segona catalana, el Priorat Nord B també va sortir golejat de la seva visita a Riudoms, on va perdre per 8-2. Els gols de Iago i Bielizer van ser insuficients per evitar una nova derrota dels prioratins, que continuen penúltims amb 16 punts. En l'última jornada de la Lliga, els del nord de la comarca rebran l'Aleixar avui a 5:15 al pavelló poliesportiu de Cornudella. Pel que fa a l'altre grup amb representació prioratina, el Capçanes va perdre per 6-4 la pista del Vilanova d'Escornalbou. Els gols de Marc Llagostera, Miquel Llobet i Ignasi Pena no van ser suficients perquè els capçanencs poguessin sumar cap punt. Aquesta derrota, però, no és l'únic resultat dels capçanencs aquesta setmana, ja que dijous van recuperar el partit aplaçat de la setmana passada contra el Riba-roja. En aquest cas, victòria dels prioratins per 7-4, amb gols de Joaquim Torné, Miquel Llobet, Periavante i Ignasi Pena. Els Guiamets, per la seva banda, va recuperar el partit ajornat contra el Laguna aquest dimarts. El maig, que es va disputar al pavelló de Falset degut a la pluja, va ser molt plàcid per als guiametans, que van golejar el rival per 6-0 gràcies a les dianes de Guillem Benet, Eloi Bargalló, Gerard Giné i Aleix Martí. Així, i a l'espera que recuperin la resta d'enfrontaments ajornats, el Capçanes és el conjunt prioratí més ben classificat, situat en tercera posició amb 45 punts. El Marroig és cinquè amb 34, mentre que els Guiamets ocupa la sisena plaça amb 32. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 7-2 a la pista del Vila-rodona. Les prioratines van anar sempre a remolc en el marcador, i només els gols de Paula Naranjo i Xènia Sant Romà van servir per maquillar el resultat. D'aquesta manera, el conjunt femení posa punt i final a la temporada en 11a posició, amb un balanç de 3 victòries, 2 empats i 16 derrotes, que li han permès sumar un total de 13 punts. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per la variabilitat en la situació del temps. Hem tingut vents de nord-oest, algunes pluges no massa importants, i ahir divendres ens va passar un sistema frontal de caire fred, va provocar una certa nebulositat, algun plogim de poca importància i també una baixada de les temperatures. Per avui la situació es mantindrà doncs, en aquests vents encara de component nord-oest, bufaran amb una certa intensitat, però les temperatures a poc ja es aniran recuperant. El cap de setmana, tot i que tindrem nebulositat i encara el vent estarà bufant, tindrem una pujada considerable de les temperatures. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1984, la neu arribava a la nostra comarca en cotes molt baixes i per damunt dels 500 metres va quedar tot blanc i a les cotes altes sobre els 1.000 metres la neu va arribar en gruixos superiors als 20 centímetres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos. Els ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.